Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Prop de 300 persones van protestar ahir diumenge a l'Ametlla de Mar per reclamar un nou model energètic i una transició més justa. Les entitats ecologistes han exigit que es derogui el decret 16/2019 de les energies renovables i que s'apliqui la moratòria promesa pel govern per tal d'aturar els projectes en via de tramitació. Els activistes han remarcat que no s'oposen a les renovables, però sí al model vigent. La pluja de les primeres hores del diumenge al matí no va impedir aquesta protesta organitzada per entitats ecologistes sota lema «Lo territori diu prou, renovable sí, però no així». Al crit de «Ni un molí més» i «Prou agressions al territori», els manifestants van marxar fins a un local del municipi pròxim on s'han fet els parlaments previstos a l'amfiteatre de la platja de l'Alguer. En la protesta, activistes i veïns del municipi van demanar un nou model energètic que sigui més participatiu, sostenible i respectuós amb els espais naturals i agraris. Xavier Jiménez, president de GPEC, reclamava d'aquesta manera un canvi de model energètic que sigui més sostenible i respectuós amb els espais naturals i agraris, i també demanava la derogació del decret de les renovables.
Demanem una transició energètica real, urgent, que és urgent, que es basi en aquests preceptes. Energia a prop dels llocs de consum i energia utilitzant aquells espais ja que tenim degradats. Penseu que aquest és un precepte de la mateixa llei de canvi climàtic, la llei 16/2017, que ens diu que, llei catalana, va ser pionera en el seu moment, que ens diu que la implantació d'energies renovables s'ha de fer ocupant aquells espais que ja té el país degradats. I hem d'evitar, això diu la llei, ocupar nous espais i, per tant, hipotecar nou territori de Catalunya. Per tant, demanem bàsicament això, derogació del decret 16/2019, moratòria i implementació d'un model de transició energètica que sigui realment sostenible i compatible amb la preservació dels espais naturals i agraris.
El propi Xavier Jiménez, president del GPEC, dubta que el nou govern escolti les seves demandes alhora que reclama que s'engegui una empresa pública d'energia.
A veure, confiar-hi és una cosa molt subjectiva, que sí que hem d'exigir els compromisos. Els compromisos varen ser aplicant a moratòria. Ara ens estem trobant que les interpretacions d'aquells compromisos, en aquest cas d'aquells acords de governabilitat, semblen ser que fan pensar que Esquerra implementaria la moratòria a partir de la creació del govern. Per tant, interpretem, a partir d'informació que ens arriba del mateix govern, que tots els projectes que ja s'han tramitat amb anterioritat a la creació del govern quedarien exclosos d'aquesta moratòria. Això, evidentment, és inassumible. És inassumible perquè el gran volum de projectes ja s'han presentat, no? Per tant, demanem moratòria total i demanem que això sigui urgent i demanem que urgentment, perquè tenim compromisos, penseu que el 2030 el 80% de l'energia té que vindre de producció de renovables, és urgentíssim que implementem aquest model de transició energètica que us hem comentat, sostenible, compatible amb la preservació d'espais naturals, agraris i, a més, un model participatiu. I, a més, pensem que hauria de ser basat en gran mesura en producció d'energia pública.
Les entitats ecologistes exigeixen també que s'aturi el parc eòlic de l'Ametlló, que ha rebut el vistiplau de la ponència. I és que el parc eòlic l'Ametlló de la promotora C+C Renovables és un projecte amb 10 aerogeneradors d'uns 180 metres d'altura i una potència instal·lada de 36 megawatts. La desena de molins projectats, 7 estan ubicats al terme municipal de la Cala i 3 més al terme municipal del Perelló. El projecte es va registrar a la ponència d'energies renovables el 29 d'octubre per passar el tràmit sobre la viabilitat del seu emplaçament i en va rebre el vistiplau el passat mes de febrer. David Rosselló, portaveu de la plataforma Salvem l'Ametlló, es manifestava d'aquesta manera rebutjant aquest parc eòlic de l'Ametlló.
Estem aquí per diversos motius. Per un costat hi ha un projecte que es diu Ametlló, que ha passat la ponència, contràriament a altres que estan exactament al mateix lloc i no l'han passat per el tema de l'àliga cua barrada. I aquesta sorpresa pues, ens indigna, evidentment, i hem de mostrar la nostra indignació.
El portaveu de la plataforma Salvem l'Ametlló també es lamentava de que els projectes de les energies renovables no beneficien els territoris on es troben instal·lats.
És evident que amb l'esquema que hem tingut fins ara hi ha zero benefici per la gent que pateix la imposició d'aquests projectes que són, repeteixo, són gegantins. Estem parlant de torres, de l'alçada de la Torre Agbar, amb un espai natural magnífic, no? Llavors, hipotecar aquests valors per no deixar cap benefici aquí, pues, també és fuig de tota lògica.
Dilluns de la setmana passada, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va suspendre temporalment les llicències per construir centrals eòliques i solars. El consistori Calero ha iniciat una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per regular i limitar les zones del terme municipal on es podran implantar aquestes instal·lacions. Mentre es defineix, les empreses no podran construir els parcs. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, ha afirmat que no poden assumir els macroprojectes eòlics pels efectes que tenen per a la població.
No és una lògica que poguéssim assumir estos macroprojectes, estos projectes eòlics d'aparells de més de 200 metres d'alçada en planes litorals on els efectes són directíssims a la població. No podem assumir-ho i bé, doncs la gent s'expressa explicant allò que creu que hauria de ser, que és que posem tots una mica de coneixement, que sobretot jo també com a alcalde demanar que es tinguin en compte els municipis, els ajuntaments, ja busquem les maneres de fer valdre, de fer, d'interpretar el sentir de la gent dels nostres pobles, dels nostres veïns i veïnes, i el sentir és este, és estem, volem col·laborar amb la instal·lació, amb el canvi d'aquestes energies fòssils per les renovables. Volem col·laborar-hi. Sabem que hem de tindre un punt de solidaritat tot el país, sobretot, fixem-nos, tot el país ho hem de fer.
Tot i això, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, confia que el nou govern de la Generalitat implementi un nou model energètic i aturi la construcció del parc eòlic de l'Ametlla.
Les darreres notícies que hem sentit són bones, són esperançadores i estem engrescats. El que passa que des dels municipis hem de fer la nostra feina. Hem de traslladar aquesta opinió de forma normal i correcta, pacífica, com avui, una trobada de veïns i veïnes, de territoris també, que compartim una problemàtica per a fer-ho saber. Però, deixem així, que estem esperançats, potser també és la voluntat, volem estar esperançats, perquè necessitem assegurar el futur del nostre territori.
Els organitzadors d'aquesta protesta per reclamar un nou model energètic i la derogació del decret de les renovables a l'Ametlla de Mar van ser les entitats Trenquem l'Ametlla, GPEC, Salvem lo Burgà, Stop Vandellòs 2, Plataforma Tivisa Sud, Salvem Fullola i la Mola i la Terra Alta Viva, amb el suport del consistori de l'Ametlla de Mar i d'Unió de Pagesos. La mobilització d'aquest diumenge va culminar amb l'actuació musical de Miquel del Roig i una marxa curta pels carrers de l'Ametlla de Mar.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament de Salut no ha declarat cap nou mort per Covid a Catalunya, amb 3 ingressats menys i 15 crítics menys a l'UCI, i la xifra es manté en 22.203 defuncions en tota la pandèmia. En paral·lel, la RT continua a la baixa i se situa en 1,03, una centèsima menys, i el risc de rebrot també disminueix lleugerament, a 105, en baixa 3, i la incidència acumulada a 14 dies es redueix de 104,7 a 102,66. D'altra banda, el nombre d'ingressats per Covid se situa en 590, 3 menys que en el balanç anterior. També disminueixen els pacients crítics a la UCI, fins a 205, 15 menys. En paral·lel, s'han declarat 534 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 631.469 en tota la pandèmia. El 3,55% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Pel que fa a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el risc de rebrot cau 14 punts i se situa als 82, mentre que l'interval anterior era de 87. La taxa de confirmats per PCR o test d'antígens entre el 27 de maig i el 2 de juny és de 30 per cada 100.000 habitants. La incidència a les Terres de l'Ebre a 14 dies és de 69 i el 2,80% de les proves que es fan surten positives. Pel que fa a l'RT, baixa 2 centèsimes a 1,17 per sota de la setmana anterior quan era de 1,24. Actualment a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre hi ha 15 pacients ingressats, el mateix nombre que en el darrer balanç. Així, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia 9.715 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 11 més que en el balanç anterior. A la regió sanitària de les Terres de l'Ebre han mort 180 persones des de l'inici de la pandèmia. Fins a 17 associacions memorialistes de Catalunya, València i Balears s'han sumat al comunicat de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa, en què se'n reclama que el nou govern mantingui intacte el compromís per retirar el monument franquista de Tortosa i que no es demorin les obres. Prop d'un centenar de personalitats culturals, socials i polítiques i altres entitats i plataformes del país s'han adherit a la petició. En representació de totes elles, l'advocat i historiador Josep Cruanyes ha demanat des de Tortosa que la presentació d'aquests suports sigui l'últim acte que calgui fer per demanar, ha dit, que es tregui el monòlit.
En nom de la Comissió de la Dignitat i de totes les entitats memorialistes del país, no només de Catalunya, sinó les entitats del País Valencià i de les Illes Balears, que s'han sumat en aquest sentit, en aquesta petició d'aquesta retirada. Com ha dit bé, el 16, no? Va ser el 1907, ahir el 2016, ja es va fer aquesta adhesió. Avui no fem res més que reafirmar aquest suport de totes les entitats memorialistes del país de cara a demanar la retirada d'aquest monument. El significat d'aquest monument té diversos elements i és ben clara. Les inscripcions que el marcaven, que és a los combatientes que hallaron la gloria en la batalla del Ebro, i després el caudillo de la cruzada en los 25 años de paz, remarquen que aquest monument l'hem de situar davant de l'operació propagandista que va fer el règim franquista el 1963 i 64 de los 25 años de paz. Que el que pretenia era precisament justificar la guerra i justificar la sublevació franquista i la repressió política amb una suposada pau.
Per la seva part, la portaveu de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa, Esther Baiges, ha avançat que un cop retirat el monòlit es proposarà la festa de celebració que es mereix la retirada, ha dit, del monument franquista més gran de Catalunya.
Un cop retirat el monument, des de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa, proposarem la festa de celebració que després de tants anys de lluita ens mereixem. A la fi, ens haurem alliberat del monument franquista més gran de Catalunya. Feixisme mai més en lloc contra ningú. I és a partir, tal com us deia, a partir de que la Comissió per la retirada dels símbols franquistes s'ha comunicat, que comencen a arribar-nos tot de mostres de suports i que pensem que és important que a dos dies o un dia després que hi ha la gent que som d'aquí o no som d'aquí, ens ha arribat perquè això vola, ahir ja s'han començat a veure maquinària per aquí baix, doncs a dos dies que s'han iniciat les obres, també a pocs dies del dilluns, que és el ple de Tortosa, pensem que és important que es manifeste una vegada més aquest suport a la retirada i que ve de lluny.
Esther Baiges, portaveu de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes, creu que l'opció de la retirada del monument ha madurat a la ciutat, però ha dit que caldrà batallar als jutjats per restituir espais de memòria.
Sobretot és el tema judicial, no? Bé, nosaltres pensem que a nivell polític és un debat. Nosaltres sempre ho hem dit, la retirada del monument, sempre hem demanat que fos un consens per maduració política, per dignitat democràtica, que apostem a nivell social i a nivell cívic i a nivell polític per la retirada. Això ha costat molt perquè ha hagut una manca de valentia política, però això ha madurat i això s'ha aconseguit. Però ara resulta que entrem en el tema judicial i la judicatura, no només en el tema de la memòria històrica, perquè ja veiem el que ha passat a Mallorca, però en altres àmbits veiem com està. Sabem com està tot el tema de la ultradreta i dels moviments feixistes i dels partits d'ultradreta, que és que estan avançant tant que de fet ja estan al Parlament, però és que a més el que no s'aconseguís per consens, per diàleg, per discussió, per una cultura dialògica, que és el que seria, no? Per el que ha dit ell d'intentar recuperar la veritat, la justícia, la reparació, tot això se passa en mans de la judicatura. I aquí sí que, tot i que confiem que no.
D'aquesta manera, 17 associacions memorialistes de Catalunya, València i Balears han demanat retirar el monument franquista de Tortosa juntament amb un centenar de personalitats que s'han adherit al comunicat de la Comissió contra Símbols Franquistes de Tortosa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, ha estat escollit nou president de l'Associació de Municipis per la Independència en l'Assemblea General que l'entitat va celebrar el passat divendres al Teatre Metropol de Tarragona. Gazeni relleva en el càrrec al fins ara màxim dirigent de l'entitat, Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva, a l'Empordà. Tots dos van acordar l'any 2019 repartir-se els 4 anys de mandat i el traspàs es va fer efectiu aquest passat divendres. En la reunió també es van produir canvis en la directiva i l'executiva. El nou president de l'AMI, Jordi Gazeni, assegura que des de l'entitat ajudaran a fer país i defensaran el dret de l'autodeterminació.
Ajudar a fer país. Defensem el dret d'autodeterminació de Catalunya i volem preparar els nostres municipis. Amb els aprenentatges de l'1 d'octubre i tots els esdeveniments posteriors, necessitem rellançar el paper i l'aportació de l'AMI al moviment per seguir avançant i fer possible la construcció de la República Catalana. Volem ajudar a construir espais de sobirania social i nacional, individual i col·lectiva als nostres municipis, fer un pas més i donar recolzament a les nostres ciutats que vulguin treballar en nous models innovadors de polítiques de benestar, habitatge social, energia verda, igualtat, competitivitat, hisendes locals, cultura, transparència i participació, l'ús de la llengua catalana, entre d'altres. Per què no? Per què no emprendre iniciatives actives i construir espais de debat plural i reflexió política en relació als reptes claus?
Gazeni ha afirmat que continuaran al costat del govern i diu que seran els socis més fidels dels que tenen la responsabilitat de fer realitat la voluntat de la ciutadania de Catalunya.
Continuarem estant al costat del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya en tots i cadascun dels passos cap a la construcció de la República Catalana, l'amnistia, l'autodeterminació, l'antirepressió. Hem estat, som i serem el soci més fidel dels qui teniu la responsabilitat de fer realitat la voluntat de la ciutadania de Catalunya. No us fallarem, només volem ajudar. I necessitem també sumar i coordinar-nos amb les lluites compartides, amb les iniciatives de les organitzacions civils, d'Òmnium, de l'ANC, amb el Consell de la República i també amb Súmate, Debat Constituent, Amnistia i Llibertat, en Peu de Pau i els sindicats, tots i totes, segur que me'n deixo, disculpeu, amb tots aquells i aquelles que podem sumar per ser més fortes. En definitiva, cal que ens ajudem a mantenir un espai com l'AMI, un espai viu, per quan hi tornem. Hem de tenir la maquinària ben engraçada.
El president de l'AMI, Jordi Gazeni, també ha volgut denunciar l'embatadit judicial que han patit els independentistes i ha assegurat que han fet el que calia i que ho tornaran a fer.
El món local català ha patit els darrers anys un embat jurídic judicial sense precedents per diverses qüestions relacionades amb la defensa de la sobirania i amb la llibertat d'expressió. Hem superat els 600 processos contenciosos administratius i ara, recentment, una querella. Cal seguir lluitant i per això hem d'agrair a tots i totes els que us ha tocat passar estos mals tràngols perquè la fortalesa i com de sencers que sou per resistir i mantenir-se ferms, perquè per molt que apretin des de l'estat espanyol, estem convençuts que no hem fet res dolent, hem fet lo que calia i ho tornarem a fer.
Per la seva part, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assenyalat que els ajuntaments han estat clau per combatre la pandèmia i encoratjar els alcaldes, que formen part de l'AMI, a mantenir viva l'espurna per assolir la República Catalana.
La pandèmia ha estat un repte col·lectiu en el qual els ajuntaments heu esdevingut una peça clau, perquè ha estat una peça fonamental en tant que sou l'administració més propera al ciutadà i, per tant, heu jugat un paper fonamental a l'hora de transmetre informació, de generar tranquil·litat i proporcionar seguretat a la ciutadania. De la mateixa manera, en l'àmbit de la lluita per la llibertat del nostre país, durant aquest període tan complicat que hem viscut des de l'1 d'octubre ençà, els ajuntaments de l'AMI heu conservat el coratge per mantenir encesa l'espurna, que cal recordar-ho, es va encendre en un municipi, a Arenys de Munt. Desitjo que continueu contribuint a mantenir viva aquesta flama, implicant-vos, com també s'ha demanat, en la presa de decisions col·lectives que ha de tenir lloc per complir amb els resultats de les eleccions, per complir amb el resultat de la voluntat popular expressada a les urnes.
En l'assemblea de l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, també està present de manera virtual l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha adreçat un vídeo de suport a l'AMI i al seu nou president.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els bombers de la Generalitat van donar per extingit sobre les 8 del vespre l'incendi que aquest passat dissabte es va declarar a Tivissa, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Segons ha informat el cos, van ser alertats del foc a les 2:39 de la tarda i es van mobilitzar fins a 16 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. Cap a 6:15 de la tarda de dissabte es va donar per controlar l'incendi i poc més de 2 hores després, a les 8 del vespre, va quedar extingit. El foc va cremar 1,44 hectàrees de les muntanyes dels Burgans, al sud del terme municipal de Tivissa. El Banc dels Aliments ha recollit 12.311 quilos de queviures bàsics a Tortosa durant els 2 dies en què s'ha fet la 8ª campanya de primavera. Tot i que s'ha recaptat una quantitat d'aliments menor respecte a les edicions anteriors, la entitat ha celebrat que s'ha incrementat el valor nutricional dels productes. El portaveu del Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona, Òscar Ologaray, celebrava, malgrat la situació de pandèmia, l'èxit d'aquesta recollida d'aliments.
La veritat és que estem molt satisfets de la recollida, perquè en un moment complex, difícil, de pandèmia, on encara hi ha mesures restrictives que no ens permeten dur a terme la recollida en la màxima normalitat, la resposta de la ciutadania ha estat un cop més molt positiva. Més de 300 voluntaris a la ciutat de Tortosa han participat i han aconseguit recollir molts de quilos d'aliments en només 2 dies. I això és el principal, perquè al final aquí el que aconseguim és quilos i quilos d'aliments per a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat a la nostra ciutat.
Per la seva part, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, agraïa la implicació dels més de 300 voluntaris i la solidaritat que ha mostrat la ciutadania.
Aquest agraïment que hem de fer com a ciutat a tots els voluntaris, al Banc d'Aliments, a Càritas, a Creu Roja, a l'Arxicofreria, perquè realment a Protecció Civil, perquè sense ells no seria possible que poguéssim fer ni la recollida que fem al desembre ni esta recollida extraordinària que fem ara. I també a tots els tortosins i tortosines que han estat al mercat i als supermercats de la ciutat fent tots els torns per tal de que avui, tot i ser especial, perquè encara estem en pandèmia, perquè és evident que no podem repartir bosses, perquè ens costa poder-ho fer d'una forma com estàvem acostumats i que ja hem fet un pas més respecte al que vam fer al desembre, ara almenys hem pogut tornar a recuperar-ho i esperem que ja la següent ja sigui amb tota normalitat.
Els 12.311 quilos de queviures bàsics que s'han recollit es distribuiran entre les famílies més vulnerables de la capital del Baix Ebre. Aquest passat dissabte, 5 de juny, vespre de la celebració del Dia de Corpus, Càritas Roquetes va realitzar a l'església parroquial un acte per tal de mostrar de manera virtual, amb un vídeo realitzat per Roquetes Comunicació, les diferents obres de reforma que s'han portat a terme a l'edifici de la entitat. Pepe Curto, director de Càritas Roquetes, presentava d'aquesta manera la visita virtual a les diferents seccions de l'entitat.
Bon dia, sóc Josep Maria Curto, conegut per Pepe Curto, el nou director de Càritas Roquetes. Amb tot l'equip hem fet una sèrie de modificacions i reformes a l'edifici que els voldria mostrar a tots vostès. Però, clar, en tot això de la Covid ho haurem de fer d'una manera virtual. I gràcies a Roquetes Comunicació i al Paco Tafalla i a l'Antolín, això serà possible ensenyar-los-ho a vostès tot. Estem davant de l'edifici. Com veuen, és un edifici cantoner, donat a 3 carrers, i són 2 cases. Una és l'antiga casa mossèn Pepe, l'altra casa era una casa a part, que es va adquirir quan estava mossèn Ramon i després va continuar les negociacions mossèn Domingo, i per dintre van unides, estan comunicades, de tal manera que tenim disposats pràcticament uns 150 o 160 metres per planta, 4 plantes. O sigui que tenim lloc per poder desenvolupar la feina d'una manera ben feta, sense aglomeracions, per dependències separades. Com veieu, l'edifici està pintat, hem pintat balcons, hem pintat finestres, hem pintat alguna reixa en la qual li dona un altre aire, hem arreglat també teulada, hi havia humitats, hi havia goteres, i per dintre ja veureu que està pràcticament pintades totes les dependències i distribuïdes d'una manera molt, molt equitativa, ja ho anireu veient. La gent ja sap el que és Càritas. Càritas és un organisme de l'Església Catòlica que es dedica a la coordinació de la beneficència humanitària i amb una vessant internacional, totes les poblacions, pràcticament totes, n'hi tenen de Càritas. I els mossens són els presidents. I a la vegada aquests, els mossens, nombren els directors i el seu equip.
Aquest vídeo també ha servit per presentar a les persones voluntàries que de manera desinteressada s'encarreguen de les diferents seccions i serveis que ofereix Càritas Roquetes a les persones més necessitades del municipi.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura més baixa que la d'ahir, però en canvi s'espera que la temperatura màxima pugui pujar entre els 30 i 31 graus. Ara mateix, per exemple, tenim aquests 15 graus a Amposta o a Vinebre, en tenim 13. En conjunt també s'espera força domini del sol. Avui tindrem un dia força agradable i tan sols creixeran alguns núvols d'evolució en zones de muntanya propis també del bon temps i de la calor de cara a les hores centrals del dia, però aquests tampoc no han de deixar ruixats. De cara a final del dia, a més, s'han de formar alguns núvols baixos a punts del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.